I més coses, Eduard?
Jo crec que podem anar a parlar d'agroalimentació perquè avui, a més d'aixòs premis, ja que tenim el president del Cercle, Enrique Chovy, li anem a preguntar algunes cosetes més.
Clar que sí. Enrique Chovy, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Bé, premis, avui s'han presentat al matí i també un poc s'ha parlat d'aquesta cadena agroalimentària al Palau de la Alameda amb l'assistència del president Puig, etc. Bé, com ha estat l'acte per a començar?
Pues la veritat que estem molt contents per la rebuda i per l'assistència d'empresaris i polítics i bueno, molta gent que al final ha vist la iniciativa que estem ara echant les empreses de la cadena agroalimentària per a ficar en valor el que és la feina que estem fent, sobretot des de la pandèmia fins ací, pues que està sent evident que siguem essencials a lo que és l'economia, la sostenibilitat de la comunitat.
Clar, perquè estem parlant d'un sector que genera... Estava parlant del que és la cadena en si, però que genera 240.000 llocs d'ocupació i que en tot aquest procés de preus tenen molt a dir en tot aquest assumpte del que tant estem parlant de pujada d'inflació. Com veu vostè la situació?
Pues... ho veiem en certa preocupació perquè al final nosaltres tenim una sèrie d'ingredients i energies i costos que ens venen donats ja per un mercat que és global. En pocs mesos, per exemple, els fertilitzants dels agricultors s'han incrementat en un 75% i així n'ha pues, pues molts més ingredients i al final la cadena no pot suportar aquestes muntades de costos encara que estem fent uns grans esforços per a pal·liar intentar ser més eficients, però al final pues, tenim que repercutir part d'aixòs costos reduint el marge al màxim en l'única missió de pues, aguantar hasta que això passe i torni un poc a la normalitat.
En els últims mesos està pujant, inclús baixant algun mes, la inflació, però per contra, els aliments continuen pujant. Per què?
Pues perquè al final això és com si fos un efecte dominó. Quan es començaran a muntar els preus en novembre del 2021, les empreses agroalimentàries ja veiem que això anava a disparar-se, després vingui la guerra, entonces nosaltres tenim un marge de maniobra, intentem repercutir els preus de forma anual, però s'han donat compte pues, que l'acceleració de la muntada dels preus ha impossibilitat poder mantenir aquests preus d'un any rere l'altre. Entonces, moltes empreses depèn de l'afectació que han tingut en funció de si compres oli o compres piensos o compres com t'afecte, pues pots suportar més o menys. Al final, acabes repercutint-ho unes empreses antes i altres després. Entonces, durant aquests mesos, s'ha vist com les empreses han anat repercutint aquests preus i sí que és de veres que ara la tendència... per exemple, l'oli de girassol, que és un dels que tots coneguem, que ha muntat molt, pues està baixant. En Castacar no és la barbaritat de lo que s'estava pagant l'any passat, però al final això, poquet a poquet, n'hi ha que escandallar-ho i n'hi ha que poquet a poquet ha anat regularitzant-ho en el mercat. Això no se pot fer en un dia ni en dos. Entonces, jo el que veig és que en els pròxims mesos sí que se veurà com poquet a poquet i aquesta tendència se va minorant o va perdent pressió el que és la inflació i se va veient en la cesta de la compra que és el que els consumidors al final veuen.
Clar, que, crec que aquesta és la pregunta que més esperen, no? Que més esperem, perquè consumidors som tots, no? El saber què passarà amb els preus dels aliments si tot va d'una manera més o menys previsible, que sembla que últimament previsible ja poc, no? Però bueno, per lo menos no pujaran molt més. També hi havia molta gent esperant a veure si l'IVA aconseguia, no?, a baixar un poc els preus. Sembla que la gent diu que poc i també les dades, no?
El IVA és una mesura que nosaltres des del sector agroalimentari defensem, que és una bona mesura, però evidentment al final el que és l'aplicació d'aquesta mesura pues, se fa en una sèrie de productes, en altres no, i això és un xicotet impacte que ajuda, evidentment, però no és suficient. Al final és un problema multivariant que afecta tota la cadena i que en una mesura independent, al final no podem aconseguir pal·liar aquesta gran inflació que estem patint, que no hem conegut en els últims, jo crec que des de la postguerra, no hem estat en una situació com la que estem. Entonces, és complicat i la cadena agroalimentària el que intenta és ser part de la solució i no part del problema. Entonces, estem intentant, el que és el sector i tota la cadena, i intentar pal·liar això i fer que la cesta de la compra siga el més accessible possible. Sempre dins dels marges de maniobra que nosaltres tenim, perquè al final nosaltres comprem, transformem i venem, i al final els preus venen d'origen i normalment són preus que venen marcats per un mercat globalitzat que fins no fa molt ens donava avantatges, però també hem vist que també ens pot donar inconvenients. I ara estem vivint-ho.
Senyor Chovy, estan guanyant algunes empreses o alguns empresaris molts diners? Li pregunto per la polèmica amb la ministra Belarra i Juan Roche. Hi ha capitalisme sense ànima, com diu la ministra?
Jo no el conec. A mi no m'agrada generalitzar, però tampoc m'agrada individualitzar. El sector agroalimentari i la distribució, i ara és en la distribució, si ens fiquem en la distribució, jo el que veig és, al final la distribució són clients meus, i així en Espanya, a diferència d'altres països europeus, la distribució està prou atomitzada. O sigui, n'hi ha distribució regional, n'hi ha distribució nacional, n'hi ha empreses alemanes, franceses, que competeixen així. Entonces, n'hi ha una competència suficient perquè el mercat s'autoregule. Entonces, a mi se me fa complicat i difícil que una empresa determinada, la que siga, puga estar traient avantatge d'una situació que a tots ens afecta, on és un mercat molt competitiu i on el cèntim, és or. Entonces, jo el detall de cada empresa i la política de preus de cada empresa no la conec. Cada empresa té la seva estratègia, però jo, baix el meu punt de vista, jo no crec que ninguna empresa dins de la cadena agroalimentària estigui intentant traure profit d'aquesta situació. I la prova la tenim que en pandèmia varen ser eixample i igual que teníem supermercats o cadenes de distribució en altres països on hi ha desabasteciment, així en ningú moment hi hagués desabasteciment, i si n'hi hagués va ser per coses que no tenien massa trellat, com el que passa en el paper higiènic, i són fòbies que al final la gent agarra patint perquè ve una guerra, ve el que siga, o ve una pandèmia, i anem a quedar-nos en subministre. La cadena va estar ahí, els fabricants, la distribució, i farem un eixample per tota Europa.
Molt bé.
Entonces, ara en aquesta situació, evidentment, és una inflació molt forta que al final ens afecta a tots i que és complicat d'escapar-se d'aquesta situació. Però jo en ningú moment veig una intenció de fer-se rics o de guanyar més diners. El que jo crec que és el contrari. El que volem és que la gent pugui anar a comprar, que el consum se mantinga i que al final això sigui una roda que ens beneficia a tots. Perquè al final seguim tots és que estem és que tenim el problema. I al final tenim que ser tots junts.
Sí, perquè consumidors també, efectivament, en són tops. Bé, donar l'enhorabona als nostres amics de Kilòmetre Zero, el Hub d'Innovació, que són el Premi a l'Empresa de l'Any, també a la iniciativa de Surinver, que, i també a Daniel Ramon, que és la persona de l'any, i un poc els premis d'enguany. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra cridada. Adeu.
De res, a vosaltres. Adeu,
adeu. Adeu. Eduard, fins demà.
Molt bé.
Tu seguixes lo del Benidorm Fest?
No, veritat és que no.
Anava a dir-te, no tens pinta, tu. No, però bueno, pues ara anem a parlar d'això, perquè sí que hi ha moltíssima gent que ho segueix.
És curiós, és curiós com a mínim.
Clar, clar que sí. Vinga.
Això no te dic que no.
Moltes gràcies, adeu.
Adeu, fins demà.